Bona nit! Puntuals a la nostra cita mensual, comencem el programa de l'abril de la Quarta Paret, el programa que us parla de teatre a Ràdio Sarrià. Som-hi! Alcem el taló! Com tots sabeu, aquest diumenge dia 6, a les 6 de la tarda, el Centre Cívic La Cooperativa, després d'una llarga temporada d'inactivitat, els actors i actrius amateurs sarrianencs tornen a pujar a l'escenari amb els tastets de teatre breu, organitzat per Ona Sarrià i la Quarta Paret. Ara, esclar, coincidint amb l'enregistrament d'aquest programa, estem enfeinats amb els últims assajos i ultimant detalls per a la nostra representació. Per això avui no comptarem amb les veus de la Dolors i la Tati, perquè les tenim superocupades. Sí que hem aconseguit que la Tati ens expliqui en un àudio com va anar el passat dia 16 la sortida en bus al Teatre Coliseu per veure el musical El dia de la marmota.
Doncs sí, Joan, el passat diumenge 16 de març vàrem anar al Teatre Coliseum a Barcelona a veure El dia de la marmota, com molt bé dius. És un musical que està tot fet en català. Les cançons, el diàleg, tot. Això està molt bé, que estigui fet en català. Està dirigida per l'Enric Cambrany i en Manu Guix. Molt bé l'organització, perquè l'autobús ens va deixar al carrer just al costat del carrer on hi ha el teatre i ens va recollir allà mateix. Molt bé, perquè la mobilitat i així, hi havia tot tipus de gent, super. Els seients que, on ens van col·locar, a platea, superbé, perquè estaven ni massa endavant ni massa enrere. Sembla que era a partir de la quarta filera i, genial, es veia tot superbé, perfectament. Pel que fa a l'obra, en tot moment els actors van estar ballant, cantant, no paraven amb el decorat d'un cantó a l'altre. Bueno, va ser amb una activitat total en tot moment. Ens ho van passar molt bé. I després el bus que ens va recollir allà on ens havia deixat ens va portar de tornada cap a Sarrià. Ens va deixar al pavelló, per tant també molt pràctic i molt bé. Jo crec que està tot molt ben organitzat i hem de donar les gràcies a Ona Sarrià i a Ràdio Sarrià per organitzar aquesta sortida que està, bueno, són sortides culturals que estan pensades per totes les edats i està molt i molt bé.
El tema del mes. El tema del mes d'aquest programa de l'abril el dediquem a la direcció teatral en el Teatre Amateur. Hem dedicat ja dos programes, el programa del febrer i el programa del març, a parlar de Teatre Amateur, i amb el programa de l'abril, aquest programa d'avui, ja tancarem aquesta sèrie de parlar de Teatre Amateur i més endavant segurament hi tornarem. I per parlar de la direcció del Teatre Amateur tenim dos convidats. Tots dos dirigeixen Teatre Amateur, són perfils una mica diferents i per tant ens donaran la seva visió i xerrarem amb ells dos. La primera convidada és la Marta Perramon. La Marta Perramon va estudiar interpretació al Col·legi del Teatre de Barcelona, després Humanitats a la Universitat Autònoma de Barcelona i dintre d'aquest estudi universitari s'ha especialitzat en gestió cultural i teoria i pràctica de la representació teatral. Tot aquest bagatge d'aprenentatge li ha donat una formació com a actriu, directora, gestora cultural i productora de teatre. Ara està fent actualment un doctorat a la Universitat de Girona sobre especialitat en patrimoni cultural amb el títol Programacions d'arts escèniques a les comarques gironines. Ha donat classes d'interpretació en centres d'arts escèniques i ha dirigit durant 2 anys el Centre de Formació Teatral Galliner de Girona i també ha estat gerent de l'Associació Gironina de Teatre. I també ha fet classes de teatre per adults. Com a actriu professional ha estat 12 anys a la companyia Corsia Teatre. Ha fet representacions a Catalunya i a la resta d'Espanya. També va estar en una etapa col·laborant i fent direcció professional a Barcelona i la seva trajectòria com a direcció de teatre amateur doncs ha estat 10 anys dirigint teatre a Hostalets de Balanyà i 7 o 8 anys amb els Rovellats de Cartellà, que és el grup que està dirigint actualment. També està molt interessada en projectes de projecció de cohesió social i recuperació de la memòria històrica, per exemple, el tema dels remenses de la vall de Llémena, que potser algun dia ens en parlarà. I bé, bona nit, Marta, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
Bona nit, Joan, al contrari, vosaltres, gràcies per convidar-me a ser aquí.
Després tenim en Pere Viboles. En Pere Viboles ja és un nom que comença a sonar força per aquí a Sarrià, perquè ens ha dirigit el que és les lectures dramatitzades de teatre a l'emissora, en els programes de la Quarta Paret, i ara pues, està implicat totalment en aquest projecte de tastets de teatre breu que tindrà lloc aquí a Sarrià el dia 6 d'abril, a les 6 de la tarda. I per tant, bé, què podem dir d'en Pere Viboles? Doncs podríem dir en Pere Viboles que és un experimentat actor i director teatral amateur i que fa anys ja que s'ha centrat sobretot en la direcció. Es defineix com a autodidacta i com enganxat al teatre, perquè va quedar enganxat al teatre i ja no se n'ha desenganxat des que va actuar per primera vegada de jove, tenia uns 26 anys, i ha après a partir d'anar passant i anar combinant diferents grups i de la visió dels diferents directors que l'han dirigit i que ell ha après a través d'aquesta experiència. Arribà a oferir en determinat moment de dirigir un grup de teatre i ho va provar i aquí s'ha quedat, és el que està fent actualment més en teatre és dirigir. Dintre els grups que ha passat com a actor i director podem destacar el Ditirambe, en el que va estar com a actor, l'Olla dels Maiquets de Vilablareig, en el que va fer de director durant una bona temporada, Ja hi són tots de Girona, aquí ha combinat la seva funció d'actor i de director, Penjats pel Teatre de l'Estartit, que ha fet d'ajudant de direcció, i el grup de teatre de l'Onyà. I ara també ha estat dirigint el grup, en Pere és pels...
Tres pels pèls.
Tres pels pèls, també ha estat dirigint aquest grup. En Pere, ja diguem que té aquesta relació amb el Teatre de Sarrià, que ja li ve de més lluny, perquè va fer d'ajudant de direcció d'en Pep Massanet en els Pastorets del 2006, uns Pastorets molt emblemàtics, per cert. I ara l'hem embolicat amb això dels tastets. Bona nit, Pere, molt agraït també que sumis més hores a les que ja dediques a Sarrià i...
No, jo encantat, ja veus, és el que dius tu, estic enganxat i és com una... com una droga,
sí pues
no pots deixar-ho.
Doncs mira, ara ens trobem aquí a la ràdio per parlar d'això. Teniu un perfil una mica diferent, hi ha un perfil de formació professional en el cas de la Marta i un perfil més autodidacte en el cas d'en Pere. Sí que hi ha un cas que tots dos heu fet d'actors, per tant, també això també us dona experiència per després assumir la direcció. Per començar situant-nos, quin tipus d'obres bàsicament heu dirigit en un teatre amateur? Marta, quin tipus de...
Bueno, en el teatre amateur jo he fet dos tipus de direccions, una que és a través de treball de creació i l'altra que és amb obra ja escrita per autors, no? En el cas de treball de creació, per exemple, tots els projectes que faig dels espectacles de Halloween, de remences, tots aquests que són de recuperació de memòria històrica, jo treballo amb això, amb treball de creació. També suposo que per la meva formació, que vaig tenir contacte amb gent que estava allà més amb un sistema més dels juglars en aquell moment, que era això de creació i tot això, jo hi treballo molt a gust i molt bé. Però en el cas del teatre amateur, tant els dos principals grups que he dirigit de teatre amateur, que és el dels Hostalets de Balenyà i el d'aquí de Sant Gregori, dels Rovellats de Cartellà, doncs he agafat sempre obres còmiques, la veritat, tot sigui dit, perquè és el que funciona molt bé i el que el públic demana, i també pensant en que per mi és molt important el procés dels assajos, és a dir, evidentment el resultat ha de ser-hi i ha de ser coherent, i ha de ser correcte i ha de ser digne en tots els aspectes, però tot el procés aquells de 3 a 9 mesos que pot arribar a durar l'assaig han de ser divertits, han de ser distesos, la gent s'ho ha de passar bé, ha d'estar a gust, etc. I llavors això ho trobo molt amb les comèdies de John Chapman, de Ray Conney, de Jordi Galceran, doncs aquests autors tant catalans com anglesos, francesos, que realment tenen el do de la comèdia molt ben agafat i que val la pena doncs, quan els treballes una mica que t'ho passes bé, i llavors el públic també s'ho passa bé quan ve i és molt, molt agraït. Llavors dirigeixo bàsicament comèdia, vodevil, comèdia de situació, drames pocs, la veritat.
Perquè després, com que tu vas estar amb la direcció de teatre professional, quan Hostalets de Balenyà, doncs, que sembla ser que és primer poder la teva primera experiència com a amateur, no?
Sí.
Quines diferències o com te vas tenir que mentalitzar? Bueno, aquests són actors amateurs que venen aquí a passar-s'ho bé. Com vas tenir que canviar el xip o com ho vas assumir? I també ja per aprofitar i allargar la pregunta, què recordes d'aquella primera experiència com a directora amateur?
Clar, jo sóc d'Hostalets de Balenyà, aquest és el meu poble, jo sóc és un poble al costat de Vic. Llavors jo tenia, potser 24 anys, una cosa així, 23, 24 anys, que acabava els estudis llavors i em van venir a buscar dues dones del poble que formàvem del grup i em van dir, escolta, que voldries dirigir? Jo, ostres, dic, és com de moment m'he format. Diu, bueno, vine, provem-ho i tal, amb una obra i tot això. I la veritat és que l'experiència va ser molt positiva, en el sentit que em vaig sentir molt còmoda, molt bé, i el que vaig intentar sempre, que aquesta potser és la diferència d'en professional o en amateur, és que nedar a favor d'ells, és a dir, sempre veure què és el que ells m'estan donant i com jo els puc redirigir, no? En professional és al revés, és a dir, tu tens clar qui és el que vols entregar i són els actors els que s'han d'adaptar al producte final, per dir-ho d'una manera. I amb teatre amateur intento això molt, a veure què és el que em donen ells, perquè com jo, llavors a partir d'aquí els puc que se sentin còmodes a dalt de l'escenari. I en aquesta ocasió, la primera vegada, tinc que dir que, clar, jo era molt jove i era dona. I això no sempre s'accepta fàcil. I me'n recordo que hi havia allà un parell d'homes d'allò de tota la vida de teatre que van dir, aquest any no en farem. I no van fer-ne. I el bo va ser que devia funcionar bé, perquè l'any següent van ser els primers d'apuntar-se. O sigui, se'n devien empenedir, espero que fos així, de no haver-se apuntat aquesta vegada. Però la veritat és que en tinc un molt bon record de dirigir.
Sí, perquè aquí vas estar-hi 10 anys,
sí.
Per tant la cosa havia, sí, segur, sí, que va funcionar perfectament.
Sí, inclús jo ja estava vivint aquí a Girona i anava i venia encara a dirigir-los, perquè és que em sabia greu marxar, la veritat.
Sí.
Finalment era un tema de practicitat, d'això, de viure en un lloc i dirigir, eren masses quilòmetres, però vam crear, la veritat, un molt bon equip, la veritat. Intento sempre que puc, perquè no sempre és possible, però sempre que puc que es creï bon equip, que la gent se senti còmoda, que no hi hagi... Jo sempre ho penso amb el teatre amateur. Ostres, tu estàs a les 8 del vespre, assentat al sofà de casa o això, i agafa i vés-te'n a assajar a teatre, no? T'ha de venir molt de gust. I per tant, els assajos han de ser divertits, t'ho has de passar bé i t'ha de motivar de dir, no, és que jo hi vull anar-hi perquè em trec allò, el pes de tot el dia, al contrari, surto com quan surts del gimnàs, no? Amb les endorfines a tope. I llavors intento, en aquest sentit, que hi hagi bon rotllo i que es passi, que sigui uns bons assajos.
Sí, sí. Pere, a tu què et va motivar de començar a dirigir teatre? No sé si van venir a buscar o ja te feia gràcia.
No, jo estava fent teatre i una senyora d'un centre cívic me diu, tu, Pere, vols dirigir aquest grup que sembla que no els va gaire bé, que volen plegar? I dic, ostres, jo no ho he fet mai. Dic, però bueno. I bé, me'n vaig allà, els vaig conèixer, vaig mirar qui eren, i després dic, bueno, què fem? Perquè clar, lo difícil és buscar l'obra, buscar el text per la gent que tens, perquè clar, jo tampoc els coneixia, però hi havia una sèrie de gent que havies de donar un paper cada un, perquè tots han de tenir paper, hi ha gent que es conforma que sigui curt, hi ha gent que no, i llavors vaig començar a buscar i vaig fer una cosa tipus Car Valentine, que era cafè cabaret, vaig muntar un cafè cabaret amb taules rodones i cadires i una copa de cava i una mica de coca i tal, i vaig fer tastets de Car Valentine, va sortir molt bé, la gent van sortir supercontents i ja em vaig quedar. I clar, allà, després ja he actuat també, perquè he actuat amb altres grups, però allà el coquet aquest de dirigir me va agafar, no? I llavors, bueno, el que et deia, el que és molt difícil amb els grups que he estat i tot, és trobar una obra per la gent que tens, perquè també ara és veritat que no hi ha gaires homes que vulguin fer teatre, tenim moltes dones. I també és veritat que hi ha moltes obres, per exemple, l'última que he dirigit, que vaig tenir la sort que l'autor és viu, i vaig poder parlar amb ell, i li dic, guaita, hi ha aquesta obra, me la deixes? Me va dir que sí, i dic, però jo l'haig de transformar, una mica el que deia ella, perquè la gent fa riure, sí. Si no fa riure ja no ho volen, no? I llavors una obra que és super sèria, pues, he intentat fer-la, transformar-la una mica, escurçar-la perquè durava 2 hores i pico, i en un poble no pots anar a fer una obra de 2 hores amateur, perquè no són prou bons per fer una obra de 2 hores. I llavors, bueno, pues això, no? Transformar això, i això és una cosa que també m'agrada molt, agafar una obra i fer la meva. Sí, retallar. Perquè clar, totes les obres duren un piló, no? I llavors la retalles una mica, fos aquí, poses un acudit sense passar-se, perquè llavors de fer el pallasso, fer la pallassada, hi ha molt poca diferència i has d'anar molt en compte. I pues això, però això és una cosa que també t'enganxa, no? A part d'actuar enganxa molt, però de dirigir i poder muntar tu l'obra, més a mi m'agrada molt buscar la música, buscar, jo què sé, tot, saps? M'agrada, no sé, m'ho passo bé.
No, i la sensació de quan estàs a casa, que llegeixes l'escena, te la prepares, l'assaig i tot això, i quan després el veus, i a vegades, ostres, la sensació de dir, això és molt millor del que m'havia imaginat,
clar,
no? De
clar.
Dir, ostres, com cobra vida aquell text que tu tens al cap i aquella idea de que surti per la dreta, que entri per l'esquerra, que vagi cap aquí, que vagi cap allà, quan de cop cobra vida i veus els actors que es deixen anar i que estan ben bé al servei de la direcció, que és en el bon sentit de la paraula, és fantàstic aquesta sensació.
Clar, i llavors, no sé si et passa a tu, que t'ha passat, que jo les obres, per exemple, jo dirigeixo i comencem avui, no? Comencem, jo tinc una idea, els hi explico, els hi dic tal, i tot ho fan, però durant el procés això va canviant. Sí. Hi ha moments que has de canviar escenes, no és que canvis tota l'escena, canvies el funcionament de l'escena, canvies l'actitud de l'actor, que potser primer era un tio sèrio com un rot i després no, resulta que aquell tros és alegre, vull dir, que va canviant durant el procés, no? Vull dir, no sé si els que sou més professionals us passa, però o ja tens marcat el primer dia i fins al final és igual, no? Jo,
no, al contrari, jo crec que això és lo que, això des del meu punt de vista, opinió, és el que s'ha de fer, perquè això és nedar a favor del que tu vas trobant.
Clar.
A vegades, al contrari, el problema és quan tu et capsifiques de dir, no, jo vull que surti així, no, aprofita el que reps i redirigeix en funció d'això, perquè flueix molt més, ells se senten més a gust, els actors treballant, el resultat és més òptim, i és això, i la transformació és la idea aquesta, és estar amb la ben oberta de com van venint aquests canvis i com els pots assumir i transportar cap a l'escena.
I després això, que a vegades et trobes que tens un grup consolidat, que hi ha uns actors i unes actrius, i sempre són els mateixos, i tu ja saps de quin peu calcen. Però moltes vegades te trobes amb els grups amateurs, que ara plega un, ara comença un altre, no el coneixes de res, no l'has vist mai, no saps d'això. I clar, això també t'adona. Jo, per exemple, m'he trobat obres que un paper l'han fet tres persones diferents perquè han anat plegant. Però a cada persona he hagut de fer, com l'he conegut, he hagut de fer, no, si fins ara era així, ara serà així, perquè és que no me lliga,
sí.
O per edat, o per lo que sigui, i has d'anar adaptant, no? I no sé, Rovellat, si és molt consolidat, però, per exemple, el nostre, que anava entrant i sortint gent, dius, hòstia, arriba un moment que em mereix, però bueno, però
sí.
També forma part de la gràcia, no?
Exacte, no, però sí que és veritat això, que jo moltes vegades ells, jo ho noto perfectament, si n'hi ha quatre que són fixes, que ja porten, no sé, tres o quatre anys amb mi, i dos que són nous, jo ho noto, que dic, i diu, és que els hi costa, no, no és que els hi costa més, és que jo em costa entendre'ls en ells i ells entendre el que jo estic demanant, dic, és una cosa mútua, i llavors altres, al contrari, altres que em diuen, és que com és que hem anat tan ràpid a muntar aquesta broma, dic, portem ja 7 anys junts, dic, ja ens coneixem, dic, i
clar.
Fa que tots dos parlem el mateix llenguatge, és a dir,
clar.
És mútuament, vull dir, uns i altres.
Sí, sí.
Perquè, Pere, hem parlat, la Marta ens ha dit que durant el procés la gent s'ha de passar-ho bé i s'ha de divertir,
sí.
Tu vas per aquí, també?
Sí, el que passa és que hi ha moments de tot, o sigui, ha de ser una cosa divertida i que la gent vinguin i s'ho passin bé, però també hi ha d'haver-hi una serietat moments, vull dir, no pot ser tocar xondeo, jiji, jaja, perquè clar, si no arribes enlloc, hi ha d'haver-hi moments de serietat, hi ha d'haver-hi moments que si la gent no se sap el text has de posar-te una mica sèrio, hi ha moments una mica de tot. Ai, llavors el que passa és això, que sí, que ens ho passem, i hi ha una altra cosa que me van preguntar una vegada, que diu, escolta, jo necessito una persona que necessitava, va venir allà on treballava jo, a veure si podia fer teatre, perquè necessitava anar al psicòleg i en vez d'anar al psicòleg volia venir a fer teatre. I li vaig dir, perdona, dic, no és el cas, dic, si tu t'agrada fer teatre i vols venir a fer teatre, no ho he fet mai, però em penso que m'anirà bé per els meus mal de cap. Dic, no, doncs així no vinguis, perdona, saps? Vull dir, però jo m'he trobat amb això, però... No.
I en què t'has basat, Pere, per tirar-te a la piscina de... O sigui, quan tu dirigeixes... Potser no tens la base formativa, ets autodidacte.
No. Jo quan he sentit allò d'ella m'he quedat flipant, perquè clar... Jo...
Però que te bases en la intuïció, en l'aprenentatge de la teva experiència com a actor, del que has vist altres directors...
Jo és el que has dit una mica tu. Jo he anat a molts de grups, inclús a vegades he estat en grups que no he fet res, només he anat a mirar. M'he estat allà sentat mirant tots els assajos per veure, quan sobretot quan hi havia un director professional... perquè m'agradava molt, saps? I anaves aprenguent, després he anat bastant a teatre, he intentat anar bastant a teatre, i després, no sé, suposo que també encara que no ho sàpigues quan ets jove, tens alguna cosa al cervell que et fa que això funcioni. I per exemple, una de les coses que tinc jo, per lo que diuen, és això, no? Que jo agafo una obra i no estic llegint, sí. No estic llegint el que llegeixo.
Ja ho veus, ja.
Jo estic llegint no sé què, ja estic veient coses allà i tal, i dius, sí, però diu, tu penses, però què fas? Dic, no, jo estic, clar, no és allò de dir, va, és el que diem sempre, no pots dir el Pare Nostre, que és molt fàcil, digues el Pare Nostre de jo què sé, saps, canta o alguna cosa diferent, i llavors, pues això.
Jo estic d'acord amb que la formació, vull dir, a mi m'ha ajudat molt, però també el que tu dius, l'observació. És a dir, jo crec que moltes coses de les que he pres les vaig aprendre quan estava estudiant, però no estudiant, sinó anant al teatre. Vaig tenir la sort de que en aquells moments jo era de l'associació d'actors, teníem entrades de teatre a 5 euros, dues persones, clar, això era una cosa com única en aquell moment, i clar, cada setmana anava com dues vegades al teatre. Recordo cada setmana, perquè digues que em surt més barat que quedar-me a casa mirant una pel·lícula o anar al cinema, no?
Exacte.
I clar, jo crec que aquest bagatge d'anar a veure teatre, veure teatre, ajuda molt. Jo crec que és, vull dir perquè penso que val la pena que tota la gent que fa teatre amateur, que vagi al teatre a veure, és una gran manera d'aprendre. D'aprendre, a més a més, passant-ho bé, veient una obra d'estès i tot això, però vull dir, entenc perfectament això de que dius de que només veient i quedant-te veient assajos pots aprendre una barbaritat i de l'ofici en si, perquè crec que és un, de fet crec que és un dels pilars de com aprendre a dirigir o actuar o qualsevol de les altres branques de les arts escèniques.
Clar, tu veus els directors que eren professionals, que venien a fer grups amateurs o que sigui, i venien allà, tu estaves allà sentat i tu veies com dirigien, i clar, jo crec que jo tinc coses de tota la gent que he anat veient, vull dir, m'he quedat amb coses d'una, amb coses de l'altra, amb coses de l'altra, i això m'ha ajudat molt a mi, perquè hi ha moments, i també és veritat que després a vegades tens algun petit problema i aquests que els has anat coneguent truques, tu, què et sembla? Bueno, fes això, fes allò, no? També t'ajuden, però t'ajuden per què? Perquè he estat moltes hores allà amb ells que potser no he fet res. Jo la primera obra que d'això no vaig sortir ni res, és que no feia absolutament res, només anava als assajos i prou, però és que era anar xupant nassos, vull dir, el cervell va assimilant coses, que anant a teatre també aprens molt, però veient el director que està dirigint també, clar, te vas agafant coses, no sé, i bueno, és el que diu ell, una mica autodidacta, sí, bueno, he anat aprenent del carrer, no?, que diuen.
Sí.
Però estava, ai, vull dir, no, tampoc, no, a veure, ho he fet sempre per amor a l'art, no és una cosa ni que m'hi hagi guanyat la vida ni que m'hi penso guanyar mai la vida.
Ara volia anar repassant una mica des de, el procés, des de quan s'escull escollir l'obra, la feina prèvia que feu els directors abans de començar els assajos, els primers assajos i després tot el desenvolupament. Jo he vist algun cas que amb directors professionals, per exemple, el grup ja ha escollit l'obra i per tant, bueno, després entra el director professional i diu no, diu això és el que volem representar. Després hi ha altres grups que tenen altres maneres d'escollir l'obra, doncs, perquè és clar, no és fàcil a vegades,
de
decidir, diu, bueno, ara hem acabat amb l'obra anterior, diu, per cap on tirem. Marta, com ho has anat fent en els dos grups que has estat? Com s'ha anat?
Jo sempre dic que jo treballo, és a dir, jo sí que em visc d'això, diguem-ne, entre altres coses de gestió cultural, però també de dirigir teatre, i jo sempre dic, bueno, jo soc la treballadora, dic, a mi digueu-me l'obra, dic, ja la faig, dic, jo treballo per encàrrec, però gairebé mai m'ha funcionat això. No, bàsicament perquè és molt difícil, el que tu deies, Pere, d'escollir una obra. Per què? Perquè, clar, per començar que quadri amb la quantitat de gent que hi ha, perquè tu intentes de dir, ostres, si sou 10 i 10 voleu participar, agafar-ne una de 8 també sap greu, intentem de que tots pugueu ser-hi. Després això de que sigui equitatiu, és a dir, que el text sigui més o menys per tothom igual, que faci riure, que funcioni, que sàpigues que pot quadrar pel muntatge de l'espai escènic i de tot el que tens i tot això, i és complicat. I gairebé sempre, jo dic això, però no acaba quadrant, llavors jo normalment proposo unes quantes obres de teatre i a l'inici ho decidíem entre tots. Això era un caos brutal. Sí, jo crec que tardàvem més a triar l'obra que a dirigir-la. Llavors, ara els últims, en el cas per exemple, dels Rovellats de Cartellà, en aquests últims 2-3 anys, el que fem és amb la Concha Torrado, que és la que em fa com l'ajudant de direcció a mi i que porta la producció i això una mica del grup, jo faig una selecció amb ella d'unes 5 obres, ens les mirem i llavors com molt en deixem dues i diem A o B, com a molt. si no diem ja directament el que aprovem, però normalment proposem A o B, diguem-ne, i això ja fa que, bueno, democràcia votem, i el que surti, surt, i ja està. Perquè al principi era molt caòtic això, sí, sí. Com també, penso en el que comentaves abans, de retallar i adaptar és bàsic, sempre s'ha de fer. Jo les obres intento que no durin més d'hora 15 minuts, a vegades costa, eh? I se t'allargues una mica més, però hora 15 minuts per mi és l'ideal, hora 10, hora 15 és l'ideal. I després això, que estigui els papers equitats, que siguin equitatius per tothom i tot això, i això és difícil, i sempre has d'acabar fent un punt de dramaturgia tu mateix.
I sí, no te trobes que a vegades, sobretot al principi que llegiu l'obra, si llegiu entre tots, a mi no m'agrada, aquesta obra no m'agrada, això no val res. I dius, perdona, si encara no, a veure, l'haig de muntar, l'haig de això. Però a la primera lectura, ui, això a mi no m'agrada, saps? Una vegada me'n recordo que vaig agafar un actor, vaig tenir una baixa i va venir un noi a fer una substitució. I me diu, li vaig deixar llegir l'obra i me diu, Pere, això és una merda. Jo, així és clar, eh? I dic, hosti, tio, però a veure... Jo, i després vam fer 15 o 20 bolos, va tenir un èxit, diu, no entenc això, dic, bueno, dic, perquè clar, tu la llegeixes, que és el que dèiem, tu llegeixes una obra i clar, pot ser superavorrida, però si tu li dones una mica del teu estil, la teva marxeta, i busques que tothom se diverteixi, sí, llavors és divertit, no? I aquest home es va divertir un piló d'espai.
Bueno, és que cost, o sigui, hi ha guions que ja els has vist, perquè altres grups, sí, tant amateurs com professionals l'han fet, i ja saps el suc que s'hi pot treure, però una obra que tu la llegeixes i no tens cap referència ni l'has vist mai, a vegades costa de veure realment què se'n pot treure d'això, no? Perquè bueno, jo també he llegit per escollir obres i passa això, si no, esclar, si vosaltres sí que veieu molt el suc que pot treure, però esclar, un que no tingui aquesta imaginació de direcció, dius, clar, no ho acaba de saber. Sí, sí que jo crec, no sé quina és l'opinió, que és una opinió, que la majoria dels actors que hi participen hauria d'estar en sintonia amb aquella obra. Sí, pot haver-hi algú que no li agradi, però jo crec que és important, vull dir, és una opinió.
Sí, que la gent faci el paper que més o menys li agrada fer, perquè a vegades, no sé si tu ho has fet, fas l'obra, tens els papers, i abans de que tu donis papers ni res, diu, tu què voldries? Tu ara que l'has llegit, quin paper t'agradaria? Oh, a mi m'agradaria aquest paper. Però tu saps que aquell paper no el farà, perquè haurà de fer un altre per el que sigui. I llavors, a vegades, te pots trobar que li has de vendre molt bé perquè faci un altre, perquè tu saps que li quedarà molt més bé l'altre. Però, clar, de moment, jo ho he fet això, la prova aquesta, de llegir-la, tu què faries i tu què faries, ostres, i dius... vols dir, de fet vols dir
no, ets un bon venedor, sí. És a dir, has de ser un bon venedor, has de vendre molt bé l'obra, perquè tu hi has de creure primer de tot, si tu hi creus l'has de vendre bé, i has de vendre a cada persona la importància que té el paper, que sigui curt o sigui llarg, sigui protagonista o secundari, tots formen part d'aquest elenc, no?, d'actors, que és important i que creen l'obra. I això, entenc, vull dir, això que has dit de com anem a vendre el peix, en el bon sentit, sí, més d'una vegada. I això també jo m'he trobat inclús dirigit a dir, no, fes això, i l'altre dia, no, és que jo no ho veig, és que això no ho veig. Dic, mira, i a vegades els dic, vale, fem una cosa, prova-lo teu, vale, i ara prova-lo que et faig jo. Diu, ah, és que funciona. I dic, oh, clar que funciona. Clar. I a vegades dic, home, per això em pagueu, no? Clar. Dic, si no...
Però els hi costa, això, a vegades, entendre,
sí, sí. O a vegades, inclús, coses que jo dic, ai, això farà riure. I clar, en els assajos, evidentment, ningú riu perquè no tenim públic. I allò, o nosaltres ja ho hem sentit tantes vegades que no ens fa cap gràcia, no? I després veuen que el públic riu i diu, oh, mira, diu, han rigut. Dic, veus? Clar. Dic, home, perquè tu tens la consciència de tot el muntatge. No només veus l'actuació, sinó que veus tot el muntatge en si, que és la visió de la direcció en aquest sentit.
I que també pots trobar amb els grups amateurs, sobretot, gent que se sap, s'ha llegit el seu paper i tot, però no sap l'obra quasi bé de què va. Això és brutal, perquè tu dius, tu fas un paper petit, llarg, curt, el que vulguis, però has de saber l'obra de què va i l'has d'entendre. Vaig trobar una vegada amb un grup que comportàvem quatre representacions, va venir una actriu i diu, ostres, saps que ara entenc l'obra? Dic, perdona? Han fet quatre bolos ja, i ara tu just ho entens? I diu, sí, perquè fins ara no ho acabava d'entendre. Dic, per què no m'ho preguntaves, que t'hagués explicat de què anava l'obra? Sí. O sigui, és impensable. Però clar, som amateurs, ho fem per amor a l'arte, sí, i tampoc te pots...
No, hi ha coses que, exacte, però sí que és veritat que jo els assajos els organitzo en funció de qui sóc. Dic, normalment envio un grup de WhatsApp i envio un WhatsApp i dic, tal dia assajarem i farem de la pàgina 1 a la tal, actors tal, tal, de la pàgina tal, tal, tal. Perquè entenc que tothom té un temps de, no? I que a vegades dius, ostres, he vingut aquí i no m'ha tocat sortir, potser hagués aprofitat per anar a fer una altra gestió personal que tenia més pes. Llavors els organitzo de manera que sàpiguen si surten o no surten i a quina hora aproximadament sortiran a l'assaig. I ja... No, deia això, dic que aproximadament a quina hora sortiran a l'assaig. I només hi ha un actor, en Gavi, dels Rovellats, que ve sempre. Si comencem a les 8 està allà i acaba a les 10. Doncs a les 10, per dir alguna cosa, eh? Sempre hi és a tots els assajos i tot. I ell diu, no, diu, és que jo vinc a fer teatre. Diu, a mi m'és igual si actuo o no actuo. Jo el que vull és partícip del que s'està fent. I això passa molt poques vegades. La majoria de gent ve, això, quan a mi em toca, no? Que una part a vegades s'entén perquè un té feina o té altres qüestions personals, però d'altres vegades és ben bé perquè això, no? He venit a hablar de mi libro, clar, per dir-ho d'una manera, sí, no?
Ara jo volia fer l'incís. Tu coneixes l'olla dels maiquets, sí, i en aquest cas és una excepció, jo, perquè venen tots. Sí, tots ens presentem allà, sí? A tots els assajos.
Jo, ara el que li volia dir, hi ha una cosa amb el grup que és implicació i compromís, que si per exemple quan comences una obra, un projecte, tu dius ensajarem el dimarts de 7 a 8, el dimarts de 7 a 8 tot el grup no ha de tenir res més, no pot ser que tu de 7 a 8 tinguis gimnàs si tens teatre. O sigui, si tu t'has compromès, encara que no surtis, jo entenc, que si tu els dimarts de 7 a 8 fas teatre, és igual que no surtis, has d'anar-hi, i si no hi vas, però que no diguis, ai, no vinc perquè fan futbol, abans era el futbol, no vinc que fan futbol, home, fotem, però no pots, jo ja és el que te deia, jo com que anava sempre a tot arreu, que és el que d'això, perquè sí, perquè és que encara que no surtis, saps de què va l'obra, després passen aquestes coses, que al cap de quatre bolos te diuen, ara entenc l'obra.
No, inclús jo els dic els que surten a la meitat de l'obra o cap al final, clar, perquè hi ha personatges que a vegades no apareixen fins als últims 10 minuts. Clar. Dic, heu de, dic durant la funció, quan es fa funció, dic, heu d'estar veient la funció tota l'estona, no del camerino si surto quan em toca. No, dic, perquè has d'estar amb l'energia, perquè què passa? Quan tu surts en escena, tu has de remuntar i entrar en el mateix nivell d'energia escènica que hi ha en aquell moment. Clar. Si tu has estat a dintre, llegint un llibre per dir alguna cosa, clar, dic, no has viscut això, no tens aquesta, has d'entrar, no, directe a matar, i preparat amb l'energia que hi ha en escena.
Ha d'entrar el personatge directament.
Exacte.
No ha d'entrar en Pere o la Marta, ha d'entrar el personatge que sigui, perquè Exacte. Si entra en Pere o la Marta fins que no està escalfat, diguéssim, ja està, ja s'ha acabat el teu tros, no? Exacte. I has d'entrar superconcentrat amb el personatge, ja, el teu cervell ficat a dintre.
Sí, sí. Totalment d'acord.
Perquè ja, ara que ja tenim l'obra escollida, abans del primer assaig, quina feina feu? Les estisores, sembla que no els descansos corren les estisores, la dramatúrgia.
Ens encanten, eh?
Però després hi ha una altra cosa que jo he estat dirigit per diferents directors. N'hi ha que planifiquen molt. I n'hi ha que es veu, que sí que ja pot haver-hi una certa planificació prèvia, però que estan creant molt allà en el teatre, quan tenen l'escenari i els actors. No sé com us classificareu, si planifiqueu molt, deixant a part l'adaptació de la dramatúrgia, retallar, adaptar-ho en el grup, quina planificació prèvia feu, o si va sortint tot molt sobre en escena. Marta?
Jo normalment faig molt poques lectures. És a dir, sí que fem una primera lectura en la que a més també els ajudo a corregir coses que potser dius, ostres, això em va millor dir A en comptes d'E, doncs bueno, canviem aquestes coses i tot això. I després, i a més jo necessito també una lectura en què jo només escolto, ni llegeixo, només els escolto en ells, perquè em va bé sentir les veus de si quadra el lector amb el personatge, diguem-ne això. I després ja de seguida anem cap a posar un alçat, que jo dic que és a muntatge. Sí que prèviament els hi demano, per exemple, com és el seu personatge, és a dir, els hi demano quin és l'objectiu d'aquest personatge, com es mou, quina relació té amb els altres, una mica de descripció del personatge que els ajudi a crear inicialment, sí que els hi demano, i llavors jo també faig un primer esborrany de l'escenografia, és a dir, que no es quede per dir, el llit el col·locarem aquí, el sofà allà, la taula aquí, el no sé què, això, més o menys de que estiguin situats en això. I després ja de seguida iniciem els assajos. Llavors normalment amb els assajos el que faig és el primer tros, que és el tros, comencem doncs a la pàgina 1 a la 10. Doncs primer ells llegeixen el text amb el paper a la mà, però movent-se per l'espai com vulguin. Els deixo fer que facin el que vulguin. Després jo els hi faig la proposta i després a poc anem muntant, diguem-ne. però primer sempre els hi deixo que hi hagi una o sigui, que se sentin amb el text dit pel company, perquè és important el to que utilitzarà el company en escena, i moure's lliurement, no? Llavors, a mi també em serveix, la veritat és que també és un... egoístament també em va molt bé això, perquè jo, a partir de la idea que tinc a casa, que m'he format i que jo crec que ha de ser aquelles pàgines s'han de muntar d'aquella manera, ho acabo de reajustar en funció del... Ostres, dic, això els està sortint espontàniament, per tant, potser això és més bo que el que jo tenia pensat. Ostres, aquest toc utilitza no l'havia pensat, per tant, enfatitzem-lo més, ara quan fem... O sigui, em va bé per corregir o per afirmar la idea prèvia que tinc del que seria l'assaig.
Ah, el treball de taula que dèiem abans, que ara moltes vegades no es pot fer, primera perquè vas canviant d'actors, però és com fèiem un treball de taula allò una mica ben fet, si cada un ja sabia el personatge que feia, jo li deia, aquesta persona està viuda, està soltera, està casada, té cotxe, de què treballa, és igual, no surten a l'obra, és igual, però ells han de saber aquesta persona qui és i què fa a la vida fora del personatge, no? I vas dir, home, és que em costa... No, inventa-t'ho, intenta inventar alguna cosa, a veure aquesta persona qui és i per què està aquí i per què passa això. I això era divertit, perquè hi havia vegades que anava molt bé i vegades que no. I el que és el treball de taula, que costa una mica ara, perquè ara te canvia un, ara plega un, ara comença l'altre, sí que és veritat que al final es transforma en això, pujar a l'escenari i fer-la i llegir-la a la taula, la llegeixes un cop o dos, perquè és que sí, també, si no, és més divertit llegir a dalt del que dèiem de divertint, sí. No? Si tu la llegeixes a dalt i després l'interpretes, i això sí que és veritat, que a vegades fan coses espontànies que te dius, ostres,
sí.
Això va molt bé, però que els hi surti, de l'ànima, quan veus que els hi surt, dius, ja està, pues això funciona.
Clar, sí, sí, sí. I sempre anarà a favor de lo que hi ha en escena. No, és a dir, hi han d'haver unes idees preconcebudes, jo crec que perquè va bé, perquè si no hi ha cap idea, doncs tu has de tirar endavant l'assaig i l'has de portar correcte, però sobretot anar amb una ment molt oberta per aprofitar tot lo que passa en escena, perquè si anires a favor, és com, no, si el vent va en una direcció, tiraràs molt més ràpid que no passi, vas en contra.
Clar.
Després, em sembla ser segurament tots dos que planifiqueu de dir tal dia s'assagirà aquesta escena de tal pàgina a tal pàgina, però no sé si ho feu cronològicament o no, perquè a vegades amb en Pere ho havíem discutit, que si la història, si la fas molt cronològicament, a vegades el segon acte pot quedar coix perquè vas treballant molt més al principi, el primer acte, i després cap al final, que a vegades, que és com moltes obres, hauria d'haver-hi el crescendo. Sí. Després pateixes una mica si conserva sempre l'ordre cronològic. Això no sé què penseu d'això.
Jo això ho passa, que tu vas ensenyant molt al principi, de l'1 a la 10, de la 10 a la 20, de l'1 a la 10, de la 10 a la 20, coi, i la 30 a la 40, què li passa? Bueno, ja ho farem. No, ja ho farem, no, perquè al final resulta que aquest ja ho farem, és això, dius, què ha passat aquí?
Clar, heu d'estrenar tal dia.
I encara no, aquesta, la primera part l'hem fet 25 vegades i l'última l'hem fet 3, i dius, ostres, i després, clar, hi ha un baixón en allà que si no vas amb cuidado, les obres han de començar i han d'acabar molt potents, i llavors si no comencen i acaben potents, malament rai. Pot començar molt potent, però si s'acaba així, per això és una altra de les manies que tinc jo, que en Joan ja ho sap, que són les glòries. I amb les glòries m'agrada que siguin potents, perquè si l'obra no anà gaire bé, almenys després, saps? Que la gent surti cantant i ballant perquè les glòries els hi han agradat, saps? Que és una cosa que tinc molta mania amb les glòries, i molts de grups doncs no, surten, saluden i ja estan. A mi m'agrada sortir i potser no fer un gag cada d'això, però sí que hi hagi una acció, no? Que hi hagi acció, reacció, i amb la música que hi acompanyi, no?
Per acabar de rematar.
Sí, sí.
Com ho planteges, Marta, tu?
A mi em havia passat una mica això, i des de fa ja un temps el que faig és, jo em planifico tots els assajos, és a dir, sí que el que m'agrada és que hi hagi una data d'estrena, és a dir, comencem a assajar però hi ha una data d'estrena, perquè si no hi ha una data d'estrena, que alguna vegada ens ha passat o que pel que sigui l'hem hagut d'ajornar per alguna qüestió personal o el que sigui, és un problema, perquè llavors s'extenen els assajos d'una manera enorme i crec que no és bo, perquè quan més portes més de 5-6 mesos assajant una obra, es fa pesat, la gent s'encansa, etc, etc. Llavors, per mi és molt important un màxim de 6 mesos, tot i que ja et dic, no sempre ho he complert, i que a més tinguis data d'estrena. Llavors el que faig és planifico tots els assajos, és a dir, i llavors a mi em va bé, perquè si veig que dic, ostres, som a tal data i ja hauríem d'estar per la pàgina 35 i estem a la 25, he d'accelerar, perquè això vol dir que després així al final em reservo unes dates per fer passes i tot això, no? Ja et dic, això és l'ideal, no sempre es pot complir i sempre has d'anar-ho readaptant, però Però sí que intento de fer això i el que sí deixo, jo no sóc tan perfeccionista en aquest sentit com això, i el que sí sempre deixo pel final, les glòries les deixo sempre. Els 5 minuts abans d'entrar al públic, el dia de l'estrena, les munto en aquell moment, i després també el que sí sempre deixo pel final és l'entrada i els canvis, és a dir, com comencem l'obra, si hi ha algun moviment d'escena, això, o els canvis d'un acte a l'altre, o tot això, això sí que sempre ho faig cap al final. Que llavors, a vegades, això va una mica coix, tot sigui perquè és això, no tens gaire temps d'assajar-ho, però prioritzo el text en marxa.
Però llavors no et passa, tu vas... jo planifico molt també, perquè a mi m'agrada molt planificar, i aquest dia farem això, aquest dia això, aquest dia això, no? I avui és dijous, i el dematí, Pere, avui no vinc perquè no sé què. Clar, ja t'han matat l'escena, perquè com ho fas? Un altre llegeix el seu paper, un altre no sé què... Clar, te mata molt això, i això et trobes molt sovint amb el teatre amateur, que... Avui no vinc, que tinc no sé què. Avui ara tinc mal de panxa. Ara, no sé, tinc el nen malalt. Jo què sé, el que sigui. I llavors, tu que tens allà tot estudiat, au, què fem ara? Pues o fem una altra escena, o fem l'escena que teníem pensada i que algú faci el paper d'aquesta persona que no ve. Això és
Bueno, és el pa de cada dia, sí. i amb això jo mataria, eh?
Clar,
vull dir, i a vegades dic, sort que no hi ha llicència per portar-me's.
Clar, perquè... sí.
Exagerant.
No, però si més t'ho diuen i es queden tan panxos, i tu estàs allà amb el cervell que et va 300 per hora explotant, sí. I aviam com, què fas, perquè clar, has de fer alguna cosa.
A més, a mi m'agrada fer-ho cronològicament, és a dir, una cosa que fem escenes, però vull dir, escenes de, que no tenen, que tenen un lligam entre elles, clar. Però que són de principi i final, però si és una obra que cronològicament va seguint, per exemple, un vodevil, per exemple, clar, és que un vodevil necessita molt una que sigui cronològic. Llavors és un problema, perquè llavors dius, bueno, anem a veure, bueno, repassarem aquesta part, farem aquesta, perquè intento no fer res si l'actor no hi és, perquè després encara que ho faci un altre, perds el temps, perquè li has de tornar explicant a l'altre, és un xou. I és horrorós. Sí, moltes vegades passa que això, que l'ideal és aquest i la planificació és aquesta, però després has de dir, bueno, pues, si avui no hi és tal, farem això i farem allò i... Sí, però això uf, sí.
La Marta, sense que li preguntés, ens ha parlat de la duració que ella creu, que hem parlat de 6 mesos.
Sí.
Tu, Pere, com...
Jo...
una cosa és a quina duració mitjana jo, porta, i quina seria l'òptima?
L'òptima seria en 3 o 4 mesos. La que a mi m'agradaria seria en 6, i al final sempre són 9. Però sí que és veritat que tu poses una data, dius, estrenarem aquest dia. Tothom està cagat. Poc arribem. Però és igual. O sigui, caiga quien caiga, si la gent no estan malalts o alguna cosa, aquell dia s'estrena. Vagi com vagi, és igual, vull dir, perquè és que si no, és el que dius tu, no estrenaries mai, perquè no estem preparats, no, ai, no, hem d'estrenar i punto, i estrenes, i et quedarà més bé o més malament, però estrenes, i després quan has estrenat és com un buf, saps? I aquest buf a vegades va bé perquè el segon bolo o el segon assaig, la gent diu, saps? Hi ha com una alegria, un allò, que si no passa el que dius tu, és que és tan avorrit els assajos al final... sobretot els que surten poc, que diuen, bueno, això ja s'allarga en el tiempo, és matador. 6 mesos.
Sí. Posem 6 mesos.
Sí.
Feu molta direcció d'actors? O primer mireu, doneu certa llibertat que l'actor us ensenyi o que doni la seva visió de l'escena? O ho marqueu molt? No sé... Com ho treballeu, això?
Bueno, crec que hem coincidit bastant amb això, en el sentit de que tots dos, vaja, pel que deies, també, Pere, ho dic que...
Sí.
Et parafrasejo, diguem-ho així. De captar el que... és a dir, tu tens una idea preconcebuda, però a partir d'aquí l'has d'adaptar al màxim possible en funció del que t'està donant l'actor en aquest sentit. I crec que és la gràcia d'això. Si tu vas amb una ment molt tancada a dir, no, jo vull això, encursetaràs el lector d'una manera que potser no se sentirà prou lliure. I penso que, per altra banda, hi ha molt que ens han d'ensenyar ells. I llavors, si tu estàs obert i penses que no tens la veritat absoluta, sinó que al contrari, simplement tens la visió externa, diguem-ne, i a vegades jo també els dic, feu això, i diu, és que això no, és que ens és molt difícil, ja, dic, és que saps què passa, que des de fora és tan fàcil.
Clar.
És a dir, des de fora tens una visió molt fàcil i veus exactament el que va per aquí, el que va per allà i tot això. Des de dintre és molt complicat, per això jo admiro molt la gent que dirigeix i actua al mateix temps, perquè a mi em seria molt complicat, perquè no, des de dintre no tens la noció de ritme, una sèrie de nocions que s'han de veure des de fora, no, jo no la tinc, és a dir, jo no sé si parlo molt fort, si parlo fluix, si tinc un bon ritme, si no tinc un bon ritme, si escènicament és correcta la imatge o no és correcta, jo, clar, si estic a dintre, no ho veig.
Jo sempre dic que els amateurs no ho podem fer, això ho pot fer amb flotats, perquè...
Sí, bueno, amb pou però, o una sí, gent així.
Però nosaltres, amateurs, jo mai he volgut... com a màxim he sortit amb un paper de 30 segons perquè algú ha fallat i d'això, no? Però si no, no, jo no surto mai, no... que va, és, no ho pot ser. I llavors és l'altra cosa, que per això que preguntaves, que tu tens un personatge fet, no? I aquest personatge és tal, i tu el veus, i tens un actor que fa aquest, o actriu que fa aquest personatge. Per lo que sigui aquest plaer que te comença i ve un altre, no pots fer el mateix. Jo me'n recordo, el primer paper que vaig fer de la meva vida, el que el feia, me diu, mira, ara jo no actuaré més perquè no sé què, fas tu. Jo, dic, sí, bueno, vaig sortir i vaig intentar copiar-lo. I va venir un i va dir, no copis, diu, no, has de ser tu. O sigui, el que fa ell està molt bé, però tu intenta fer tu el... Perquè, clar, si jo volia imitar, entre cometes, en aquest... Però, clar, jo era molt nou, llavors sí, és res. Si vols imitar aquell, no et sortirà bé. Per tant, això ja em va quedar, no? I llavors, si tu, per exemple, hi ha un paper que el fa un i després el fa un altre, ha de ser diferent.
Sí.
Dintre de la mateixa, dirà el mateix, tot el mateix, però no serà el mateix personatge.
Sí. A mi em va passar que vaig dirigir l'obra Toc Toc, la vaig fer amb el grup de teatre d'Hostalets i l'any següent amb el de Rotllats de Cartellà. I que jo ho vaig passar fatal, perquè tenia la tendència a reproduir els personatges. Clar. I deia, no, si aquests m'estan donant unes coses. I que, però tenia la idea de que, clar, volia el mateix resultat que vaig obtenir amb un, clar, o tenir-lo amb l'altre. I no. I em va costar molt de dir que és com si fessis una nova obra. No estàs fent la mateixa, estàs fent una nova obra. Per això em va costar molt, i és això que tu dius. Clar. Quan canvien els actors és molt difícil, perquè tu vols allò, i ho apretes i no funciona.
Jo ara fa 3 anys o 4 vam fer Toc Toc. Vaig fer d'actor, me van demanar si ho podia fer, i vaig fer. Feia de taxista.
Ah, i, sí. En Camilo.
Sí, i llavors, i a més era del Barça. Llavors, aquell any a Girona hi havia 4 grups fent Toc Toc.
Hi
havia 4 i els vaig a veure tots, clar, cap, tots eren diferents, però és el que dius, si com a, que llavors no era director, només feia d'actor i prou, hi havia un director i ja està, no? Sí. Però si com a director vas a veure i penses no, has de fer el teu i has de, perquè si no t'alies, te quedes, i els personatges són el mateix, diuen el mateix, però que no tenen res a veure.
No.
Sí, i la veritat és que, bueno, aquí m'ho vaig passar molt bé.
Mira. Sí, bueno, entrem ja a la recta final una mica d'aquesta interessant xerrada. Una de les característiques del teatre amateur, que jo no crec que sigui un defecte, també és una virtut, és que ajunta actrius i actors amb capacitats o habilitats teatrals diferents. Com treballeu per equilibrar una mica aquesta diferència d'habilitats que poden tenir els actors, o com ho gestioneu? Vull dir.
Jo crec que sobretot el que has de fer és de dir quin és, has de conèixer molt bé no, la primera matèria, que són els actors que tens. Si els coneixes bé, saps que hi ha una persona que amb això serà molt bo, i altres que faran, si els coneixes bé, per això, quan tu portes uns certs anys dirigint un grup, les obres són molt més fàcils de fer, en treus un resultat molt més bo, tot és més excel·lent. Per què? Senzillament perquè és això, coneixes les habilitats i el que els hi costa de cada un dels actors. Llavors, el que fas és en escena pujar les habilitats al màxim, i allò que saps que els hi costa dius, vale, doncs no, això farem així.
No insisteixes,
perquè... Exacte, perquè a vegades és com picar pedra, no et serveix de res, no? Llavors, en canvi, quan tu coneixes la persona, treus les habilitats màximes d'aquella persona, i és quan realment funciona, i també la persona se sent bé. I quan una persona se sent bé, se sent còmoda i tot, és com que tot flueix. Quan la persona la veus que dius, ja t'ho faré, però està fent un sobreesforç, se sent ridícula. Clar. I en teatre, quan un se sent ridícul o quan un se sent bé, doncs no funciona, no? I és important, per això jo crec que és molt important conèixer i tenir un punt de psicologia. Jo a vegades, en broma, dic, ostres, dic, jo no faig teatre, jo soc psicòloga.
Era una de les preguntes que volia dir.
Clar.
Us he sentit algunes vegades com a psicòloga.
Molt. M'he sentit com a psicòloga, no només amb això, sinó que a vegades, tu deies, va haver-hi un home que va venir i va dir, m'han dit d'anar al psicòleg i vull fer teatre. Tan exagerat no ho he trobat mai. Però sí que a vegades te n'adones que de cop arriben i hi ha un que necessita explicar alguna cosa de la seva vida i dius, ara jo he de dir, no, a la sa... i vas, dius, bueno, expliquem-ho, traiem, ta-ta-ta-ta, i després notes que, bum, li canvia la cara i tot funciona més bé, no? I a vegades aquest punt de si, o a vegades també passa que hi ha problemes interns entre un i l'altre i tu has de tenir una certa diplomàcia per desfer aquell nus que s'ha creat i que tot torni a fluir, perquè és això, si no hi ha un bon rotllo i no hi ha una bona estada mentre s'assaja, bueno, l'obra no funcionarà segur.
No, no, i tant.
Llavors això, bueno, passa moltes vegades, moltes.
I llavors, directament la pregunta que feies, clar, en el teatre amateur a vegades hi ha tres nivells en el mateix grup. Llavors, per exemple, jo he tingut gent nova que han entrat al grup, per el que dic, que van entrant, i llavors aquests nous, jo sempre els dic, com vulgueu algú, a part dels assajos i tal, espera, tal. Mm. I he quedat amb gent, a part, mitja hora abans o mitja hora després, o el que sigui, per explicar-los una mica més amb ells el que poden fer, que no ho saben que ho poden fer-ho, però intentar que ho entenguin. I intentar explicar-los bé, sobretot en els nous, que quan són allà, el que dèiem abans, no és en Pere o és la Marta, és el senyor de l'obra i és el, saps? Vull dir, i quan entenen això, jo per exemple és el que diu, jo és que no dic mai paraulotes, bueno, si et surt una, l'has de dir, i diu, bueno, però no, és una, no pateixis, però no la dius tu, la diu el personatge, saps? I llavors treure aquesta sensació de patiment i que gaudeixin del personatge, llavors és quan esdevé, perquè clar, jo m'he trobat amb això, que hi ha grups que hi ha gent que fa 20 anys que són, sí. I d'altres que comencen que no n'han fet mai, però els hi fa gràcia, i si la primera obra ja els matxaques, ja no.
Sí.
A més, si els hi vas donant, encara que sigui un paper petit, i els hi vas... I després, jo què sé, quedes abans, els expliques, no, tu no, perquè teixi, que això pots... Vols dir que puc fer això? I tant, que pots fer-ho. Clar, però això necessites psicologia, temps...
Sí, i... no, i sobretot això, que això m'ha agradat molt això que tu has dit, de dir, ho puc fer això, Pere? I dius, sí, i tant, és veritat, a vegades, jo m'agrada més dirigir en la positivitat, de dir, hi han coses que hem de millorar, però hi ha tot això que està bé, no? Vull dir, i això, i sobretot quan comencen, de dir-los que sí, que les capacitats hi són, que només cal treure-les, però que hi són. I a vegades, quan et diuen això, un fa que et sentis més bé i funcioni, no? La positivitat ajuda a tirar endavant.
Sí, sí.
I bueno, acabem ja aquest programa, podríem estar parlant molt, molt d'estona, podríem fer dos o tres programes, tota una sèrie, però us volia
fer... A mi no m'agrada gaire enronar, però bueno.
No gaire, no gaire. Volia fer una última pregunta ja per tancar, o sigui, quines satisfaccions us ha donat aquesta vostra tasca de direcció amateur, Marta?
A mi personalment molta, bàsicament perquè... La veritat és que he fet grans amistats. És a dir, jo hi entro com a professional, com a treballadora, que jo dic això, no? Dic, jo vinc a treballar. Però la veritat és que, per exemple, en el cas del grup de teatre d'Hostalets, amb el que ja no hi sóc, tinc gent que constantment ens truquem, ens parlem, etc etc. I en el cas de les rovellades de Cartellà, jo ara fa poc he sigut mare, i escolta, venir tots a veure'm a casa, no sé, un sentir-me que més enllà d'una feina hi ha un sentit d'amistat i que hem compartit unes estones tan màgiques, tan intenses, perquè amb el teatre de cop ho es viu tot tant i de cop a més és com si desapareixés el món extern i quan et tanques en el teatre, sobretot els dies de funció, a fora poden passar mil coses. Però passen a fora, a dintre només n'hi ha una, que som nosaltres, no?
Clar.
Llavors es crea aquesta màgia que fa que esdevens molt més que un grup de teatre. I quan portes uns certs anys amb aquella gent, el vincle és per sempre.
I el...
Supera, ja,
d'això de quan acabes un projecte, el que sigui, la d'això de la feina ben feta o no tan feta, però... la satisfacció que tens personal de dir, ostres, ha sortit bé i tal. Per això moltes vegades, sobretot com estrenem la gent coneguts o així, els dius, avui no em diguis res, m'ho dius d'aquí dos o tres dies perquè avui me diràs, oh sí, molt bé, no, d'aquí dos o tres dies me truques i dius, ostres, Pere, mira això i allò, i després vas arreglant coses i tal, però la satisfacció d'haver fet la feina i d'haver, mira, quedo vermell i tot, d'haver fet una obra, d'haver-la muntat, d'haver-la portat a terme i d'arribar al final i que surti bé. I com deia el meu pare, pobret, que era músic però fa mil anys que és mort, pobret, ell deia, l'aliment dels artistes són els aplaudiments. I quan no acabes l'obra i quan acabes això i sents els aplaudiments, que a vegades són més, a vegades són menys, hòstia, això, buah, Això és sol, tu estàs a baix, que està, jo sempre miro les obres des de baix de tot, eh? no estic mai allà amb els actors, jo me sent darrere de tot, i com veus la gent i veus realment la d'això, això, buf, ja estàs inflat per 3 o 4 dies, clar, no sé, la feina, saps?
Sí, sí. Bé, doncs hem de tancar així aquest programa del tema del mes, de la quarta paret. Molt i molt agraïts a tots dos per aquesta xerrada tan interessant i per haver volgut participar en aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer, la veritat,
i tant, sí.
Encantada de conèixer-te, sí, no? Que ens coneixia. No.
Sí. Bueno, doncs... podrem compartir coses.
Exacte.
Bona nit, Marta, i bona nit, Pere.
Vale.
Bona nit a tothom.
Les recomanacions del mes. Intentem en aquesta secció recomanar obres de teatre que nosaltres ja hem vist i que preferentment s'estiguin representant actualment o properament a les comarques gironines. Hem vist recentment una obra còmica de teatre amateur que ens ha fet passar una bona estona, ben interpretada i ben dirigida. Es tracta de la comèdia Clau per a dos, interpretada pel grup de teatre Els Rovellats de Cartellà, dirigits per la Marta Parramon, que hem tingut el plaer de tenir-la com a convidada a la secció del tema del mes.
No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, y ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco.
Clau per a dos és una obra original dels anglesos John Chapman i Dave Freeman. L'Helena, divorciada que viu en una casa de luxe, resol els seus problemes econòmics essent l'amant de dos homes casats que li proporcionen ous, carn i molt d'amor. Una mamà inventada els manté separats i sense sospita, fins que un d'ells cau, es trenca una cama i s'ha de quedar al llit i no es pot moure de la casa. Tot es complica amb l'arribada de la seva amiga, la Cristina, el seu ex, els amants i de les seves respectives esposes. Tots els personatges teixeixen una història incomprensible que esdevé cada cop més farsa i més ridícula, i on cada personatge es creu una mentida diferent i més fantàstica que la següent. Els Rovellats de Cartellà la representaran el diumenge 4 de maig al Teatre de Cal Tronc de Besalú a les 18 hores. Ja us anirem informant si els Rovellats de Cartellà fan més representacions, a més de la de Besalú que hem esmentat. Una altra obra de teatre per recomanar-vos i que fan a prop, a Sant Gregori, és ER Actrius, representada pel grup Increscendo de Sant Gregori. Aquesta obra ha estat seleccionada per la campanya de teatre amateur 2025. Tres actrius rememoren la personalitat de la seva mestra, Empar Rivera, les inicials de la qual configuren el títol de l'obra, quan una jove estudiant d'art dramàtic les entrevista per preparar-se les proves de selecció per representar el paper d'Empar Rivera de jove en una obra. Les tres dones han seguit camins professionals diferents. La Glòria Marc ha esdevingut una diva internacional i, en certa manera, la continuadora de la carrera de Rivera. L'Assumpta Roca s'ha convertit en una estrella popular de la televisió i el talent de la Maria Caminal ha passat a segon terme als estudis de doblatge. ER Actrius serà representada pel grup Increscendo el dissabte 12 d'abril a les 19 hores a l'Espai La Pineda de Sant Gregori. I per acabar les recomanacions tenim una cosa diferent i d'alguna manera relacionada amb les arts escèniques i que ens ha cridat l'atenció. El Festival Còmic Humor Figueres 2025, que celebra la 18a edició. Ens expliquen directament el que podem trobar a Humor Figueres les veus dels organitzadors.
Del 15 al 20 d'abril hi haurà una vintena de propostes amb humor de casa i també internacional, amb noms com Judit Martín, Umbilical Brothers, The Old Truth o Pere Osta.
Presentem espectacles de gran format al jardí, presentem espectacles delicatessen a la Cate i activitats paral·leles per més o menys vinculades amb l'humor per tots els gustos. Humor Figueres és una programació amb molts tipus d'humor. Monòlegs, hi ha humor textual, hi ha llenguatge musical, hi ha gest, titelles, no ho sé, és que és immens.
Tota la programació la podeu consultar ja a humorfigueres.cat.
I aquí tanquem aquesta secció de les recomanacions del mes, on us hem parlat de propostes per a tots els gustos. Ah, i ens veiem diumenge a la COPE amb els tastets de teatre breu. I fins aquí el programa de la Quarta Paret. Tanquem el taló. Bona nit!